Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us parlem del sínode sobre la família. L'assemblea sinodal ha començat a caminar amb una premissa molt clara del Papa Francesc: escoltar Déu fins a escoltar amb ell el clam del poble i escoltar el poble fins a respirar en ell la voluntat a la qual Déu ens crida. El pontífex ha destacat que els sínodes no serveixen per discutir idees brillants i originals o per veure qui és el més intel·ligent. Els sínodes, ha dit Francesc, serveixen per conrear i tenir més cura de la vinya del Senyor, per cooperar amb el seu amo en el seu projecte d'amor pel seu poble. El papa també ha demanat estar atents a la veu de l'esperit per no frustrar el somni de Déu. Fins al 19 d'octubre, uns 300 pares sinodals i pèrits cercaran noves formes pastorals d'atendre les noves realitats. A més de debatre sobre la comunió als divorciats tornats a casar, es tractaran temes urgents com la pobresa, la immigració o la violència. El papa ha demanat als participants del sínode que mirin l'Evangeli per mostrar una església misericordiosa.
Con la gioia del Vangelo ritroveremo il passo di una chiesa riconciliata e misericordiosa, povera e amica dei poveri, una chiesa in grado di vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà che le vengono sia da dentro che da fuori.
Han passat 500 anys des que Teresa de Cepeda i Ahumada, Santa Teresa de Jesús, va venir al món. Però aquests 5 segles no són impediment perquè els seus escrits, el seu pensament i la seva espiritualitat tinguin vigència en ple segle XXI, un llegat que ens mostra que la santedat es forja en la vida quotidiana. Per descobrir o redescobrir aquesta gran dona, tenim per davant tot un any jubilar per celebrar amb solemnitat el 5è centenari del seu naixement. Des del 15 d'octubre del 2014 fins al 15 d'octubre del 2015 tindrà lloc una sèrie d'activitats en l'àmbit cultural, social i científic a l'entorn de la seva figura. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana recollim la crida que fan els bisbes catalans al diàleg i a la prudència.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana ho podeu fer a través del telèfon 93 409 28 10 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari per gats i gossos abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis. Vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
Idees que transformen tot un país i el fan avançar. El motor d'un projecte capaç de salvar tots els obstacles. Creativitat, emprenedoria, esforç. El que hem fabricat és a la nostra memòria. El que construirem és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens bananes per 99 cèntims al quilo.
I també carbassons per 1,49 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93 179 76 39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93 179 76 39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia, benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, ja sabeu que aquí en aquesta sintonia, tots els dissabtes de 10 a 11, parlem del món subaquàtic, el món del submarinisme. Obrim, doncs, l'edició 670 d'avui dissabte, 11 d'octubre de 2014. Ràpid resum de les temàtiques que desenvoluparem al llarg d'aquests 60 minuts subaquàtics, d'informació subaquàtica. En uns instants parlem, i ens fa especial il·lusió, d'una exposició que està a punt de començar en el Museu Marítim de Barcelona. Càmeres submarines, el repte de fotografiar sota l'aigua. En parlarem amb els seus comissaris, amb els comissaris d'aquesta exposició, que són la Sílvia Dalt i també amb el doctor Andreu Clarós. Al llarg del programa tindrem la puntual informació meteorològica per als amics que teniu previst anar a fer submarinisme al llarg d'avui dissabte o demà diumenge. I parlant de temps, anirem fins a les Illes Medes i parlarem quasi amb un científic de les Illes Medes, un observador meteorològic, en Josep Pasqual, que ens dirà per què tenim l'aigua del mar amb una temperatura anormal per aquesta època de l'any i aquesta circumstància com afecta en el temps. En parlarem amb el Josep Pasqual. Bé, doncs, salutacions cordials. En nom de tot l'equip del programa, us saluden cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Benvinguts a tota costa.
El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pijaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, el paradís que imaginaves.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, ven y verás. Sagaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Pisces Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
Molt bé, doncs obrim aquesta edició de A Tota Costa, com sempre, fins les 11 en punt del matí. Us acabem de fer un informe, un avanç dels temes que configuren doncs les temàtiques en el nostre sumari. Dues temàtiques molt centrades. Una d'elles, meteorològica. Avui parlarem amb una persona realment interessant. El Josep Pasqual ens parlarà de les medicions que ha fet a l'aigua del mar de les Illes Medes. I també, com a primer punt informatiu, i de seguida estem amb aquest tema, una exposició. Sens dubte, una exposició que ja fa temps que esperem. Càmeres submarines, el repte de fotografiar sota l'aigua. A partir del proper 23 d'octubre podrem gaudir tots els amants, en definitiva, del món marí, en el Museu Marítim de Barcelona, d'aquesta exposició que, sens dubte, ens portarà en unes èpoques que es va iniciar aquesta activitat del submarinisme per molts que realment són excepcionals. Avui en volem parlar. Ho farem de dues maneres. En primer lloc, en uns instants, saludem a la Sílvia Dahl, és co-comissària d'aquesta exposició, i també al llarg del programa parlarem amb el doctor Andreu Clarós. Amb ell també parlarem de, bàsicament, les característiques d'aquestes càmeres submarines. Però amb la Sílvia volem parlar també d'altres aspectes que configuren doncs, tot plegat. Aquesta exposició, repetim, des del proper 23 d'octubre i fins al 12 del 4. Sílvia Dahl, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Escolta, feia molt de temps que ens sentíem a parlar, però no s'acabava de concretar aquesta exposició.
Sí, sí, la veritat és que ja portem pràcticament un any i mig de treball.
Sí.
Des de que una mica amb l'Andrés Clarós va venir un dia aquí al museu, i perquè té una col·lecció impressionant de càmeres fotogràfiques submarines, i caixes estanques i altres materials de documentals sobre la imatge submarina. I va venir un dia aquí al museu proposant-nos fer una exposició sobre aquest material i tal. I la veritat és que des del museu portàvem una temporada donant-li voltes a que, clar, el 2014 era l'any que celebrem els 175 anys de la invenció de la fotografia. I com nosaltres, bueno, treballem el tema marítim i el tema aquàtic, diguem-ne, doncs la cosa ens encaixava molt bé. És a dir, d'una proposta que era aquesta exposició sobre el seu material a fer una cosa una mica més agosarada, que era una evolució de la fotografia submarina des dels inicis fins a l'actualitat, d'alguna manera nosaltres fèiem i ens sumàvem a totes les activitats i actes que aquest 2014 s'han fet arreu del món sobre l'enalçament dels 175 anys del naixement de la fotografia.
Per tant, una mica aquests van ser els orígens, no?, de la idea, no?
Sí, sí, sí. La cosa va evolucionar, llavors diguem-ne que vam començar a redactar un primer guió i s'hi va sumar el reconegut fotògraf submarí Enrique Dauner.
Sí.
I que diguem-ne que també hem estat treballant amb els continguts dels textos, idees i tal.
Home, ell també té una col·lecció de càmeres fotogràfiques fantàstica, l'Enric.
L'Enric, sí, i també una col·lecció de material d'immersió antic també, que diguem-ne que serà una de les peces de valor també en aquesta exposició.
Els objectius de la mostra, una mica imagino que reflexar doncs, aquesta evolució, no? Doncs, aquesta tendència, l'evolució. Diuen els experts en fotografia submarina que amb la tecnologia d'avui en dia s'ha perdut una mica el romanticisme, no? De l'emoció de dir, hauré fet la fotografia bé, haurà quedat bé, no haurà quedat bé, no? Una mica, doncs, ara potser s'han facilitat massa les coses, no?
Bé, bueno, jo penso que totes les èpoques tenen les seves parts més investigadores o d'aventura i altres més. Però en aquest cas jo penso que la fotografia actual també té molts reptes. De fet, hi ha fotògrafs en aquesta exposició. Per exemple, ens va cedir fotografies Carlos Villoc, que és un dels fotògrafs també espanyols molt reconeguts, que ens deixarà unes imatges que també, per molt que hem vist molta fotografia submarina de tots els temps i avui en dia publicades per tot arreu, té un punt de vista i una tècnica que encara estem per aprendre molt i per tenir molta iniciativa en aquest camp.
A partir del 23 d'aquest mes d'octubre i fins al 12 d'abril tindrem doncs, el privilegi de tenir a la ciutat de Barcelona aquesta exposició Càmeres submarines, el repte de fotografiar sota l'aigua. Home, són uns mesos en els que es desenvoluparan, evidentment doncs, les visites es podran fer lliurement, però hi haurà diferents aspectes, temàtiques, hi haurà homenatges, al Barcelona Underwater Festival. En fi, una mica la Montéu Grossa, no?, des del Museu Marítim.
Sí, sí, això una mica el responsable en el bon sentit també és l'Andrés Clarós, que diguem-ne que està organitzant una sèrie d'activitats, d'homenatges, de cicles de film, bueno, que això potser us ho
explicarà molt bé, en parlem,
perquè ho està treballant molt bé, i la veritat és que seran unes setmanes bastant intenses en la que el Museu Marítim, bàsicament, també l'Aquari de Barcelona, però, diguem-ne, recollirà i voldrà apropar a tots els amants del submarinisme o de la imatge submarina, a veure aquí no només càmeres a l'exposició, sinó també filmacions, fotografies, bueno, tota una sèrie d'activitats molt interessants.
Home, hem de dir, doncs, que hi haurà personatges molt interessants. El nostre bon amic Eduard Ametlla, doncs, tindrà el seu merescut homenatge, que hi era hora, sí. Hi era hora. N'hi han fet molts, però jo crec que, doncs, aquest és una mica, doncs, un homenatge, doncs, que serà certament, doncs, important i que tindrà les seves repercussions, no? Avui estem parlant d'aquesta exposició, ho estem fent amb la Sílvia Dalt, és la co-comissària de la mateixa. I, home, jo crec que parles amb coneixement de causa. Tu ets submarinista, crec que inclús tens el títol d'instructora, no?
Sí. Durant uns quants anys vaig estar durant classes d'immersió i vaig estar bastant vinculada. Ara, diguem-ne que des del museu veig el mar des d'una altra perspectiva, que també és molt interessant, i diguem-ne, bueno, tot en aquesta vida són etapes, no?
I tant que sí, i tant
sí,
que sí.
I ara estem en una altra etapa que sempre, vulguis o no, acabes retornant als orígens, perquè amb aquesta exposició que portem un any i mig treballant, hem fet una bona immersió en un tema molt interessant. Hi ha una exposició que no només està dedicada als amants, que som nosaltres, de la immersió i de la fotografia submarina, sinó que també està dirigida a tot el públic en general. Vull dir, el nivell d'explicació i de recorregut a través de la història de la fotografia, diguem-ne que té una lectura més cap a la persona que li agrada la càmera fotogràfica, el tal, i que vol veure un tipus molt determinat de carcassa o de càmera fotogràfica o de filmar, que la veritat és que si no ven aquesta exposició difícilment la podrà veure, perquè parlem de peces d'un valor incalculable i úniques, sinó també al públic familiar, que no ha sabut mai què és això de la fotografia submarina, i de sobte s'endinsa en un món que té un... Bueno, té unes connotacions molt interessants i que, a més, farem molt participativa en alguns aspectes de l'exposició, que puguis fer-te una fotografia amb el Hans Gass o amb el Cousteau, o que puguis fer un joc interactiu amb els teus fills. Bueno, vull dir, és una exposició molt interessant en tots els sentits.
Doncs tenim ganes de començar, doncs, a poder passejar entre aquestes càmeres fotogràfiques, càmeres submarines. Repetim, nosaltres fem una petita pausa, de seguida parlem amb el doctor Andreu Clarós, que ens donarà més detalls, potser tècnics. Jo no sé si ja per acabar, Sílvia, voldries destacar alguna singularitat, alguna cosa que tu, com a ja no potser com a co-comissària de l'exposició, sinó com a submarinista, t'has sorprès de veure.
Mira, per exemple, avui mateix, ara que em dius això, avui hem obert les caixes perquè hi ha peces que venen de l'Andrés Clarós, de l'Enrique Dauner i altres col·leccionistes del país, però hi ha peces que venen de fora, per exemple, del Museu Aquazur, de Düsseldorf. Per exemple, avui hem obert les capses amb les que hi ha material original del Hans Gass. Jo, personalment, el Hans Gass és, bueno, un dels pioners de la immersió i gran divulgador, que ha publicat llibres molt interessants dels anys finals dels anys 30. Ja va començar a fer immersió i a fotografiar els fons marins i t'explicava unes històries que jo, de petita, em llegia aquests llibres, i de fet jo penso que va ser una de les primeres ganes d'iniciar-me també amb el submarinisme, no?, amb els anys. I avui obrir la capsa i veure una càmera amb la que Hans Gass feia fotografia, o les seves pròpies aletes d'immersió, que podrem veure en aquesta exposició, tocar-lo, vull dir, per mi ha sigut personalment una emoció important, i jo penso que això, si ho podem transmetre a tothom que vingui a veure aquesta exposició i pugui veure aquests materials originals i aquestes fotografies, doncs jo penso que bueno, que serà Molt maco, la veritat.
Segur que sí, segur que sí. Doncs avui en parlarem i parlarem d'imatge submarina. Seguirem parlant en uns instants amb el doctor Clarós d'imatge submarina, perquè en definitiva no es pot estimar allò que no es veu, no? Per tant, doncs, aquestes càmeres fotogràfiques molt, segurament han ajudat a que molta gent hagi vist imatges que digui jo això ho vull veure amb els meus propis ulls i hagi fet el curs de submarinisme amb conseqüència, que segurament també és un dels objectius. Sílvia, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres. Enhorabona per els esforços que em consta que han estat molts i segueixen sent molts. Molta feina aquí al darrere. Sí. I estic convençut que serà tot un èxit. Sí, molta sort.
Sí. Jo espero que us animeu a venir tothom, no només la persona que practica immersió, tothom, perquè realment passareu una bona estona i aprendreu coses molt interessants.
Segur que sí, segur que sí. Sílvia Dalt, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Comissari d'aquesta exposició, Càmeres submarines, el repte de fotografiar sota l'aigua. Ha estat la primera de les protagonistes. Fem una pausa de seguida. Estem amb l'Andreu Clarós, que ens parlarà també d'altres aspectes vinculats amb aquesta exposició. I després no us perdeu una interessant xerrada meteorològica, tota ella vinculada, evidentment, amb el sector subaquàtic. Esteu a Tota Costa, Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Tornem de seguida.
A tota costa.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota! ¡Oh!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Someday, with a rebel come a day.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Estem a l'edició d'avui dissabte 11 d'octubre, l'edició 670. Parlant, doncs, d'aquesta realitat, jo diria, a partir del 23 del mes d'aquest mes d'octubre, aquesta realitat de la qual havíem sentit campanes des d'allà fa molt de temps, però ara, doncs, ja podem concretar molt, De fet, ho hem fet fa uns instants amb la Sílvia Dalt, la cocomissària d'aquesta exposició Càmeres submarines, però també tenim moltes ganes de parlar, podríem dir, amb l'alma mater, amb el creador, amb l'ideari d'aquesta exposició. Un apassionat del món del submarinisme és el doctor Andreu Clarós. Amb ell parlarem de molts aspectes a partir d'allà, referent a aquesta exposició, a Càmeres submarines, el repte de fotografiar sota l'aigua. Andreu Clarós, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Gràcies per la vostra entrevista. Crec que realment estem en disposició d'ensenyar a tota la població algo espectacular. I deixeu-me que, com a apassionat que sóc, ho digui així.
Sí, sí, és evident, Escolta, heu treballat des de fa molt de temps, ens ho deia la Sílvia, Diu, portem un any i mig, doncs, donant-li voltes al tema, com ho fem, de quina manera, quina és la millor època. Per fi, això s'ha plasmat ja,
Sí, el dia 23 ja inaugurem a la tarda i queda ja oberta el 24 l'exposició. Realment hem treballat i sobretot el museu ha treballat moltíssim, moltíssim. Tant el museu com els dissenyadors han treballat moltíssim, el que és pitjor, m'han tingut que suportar, que això ja és un mèrit.
Escolta, ens deies, preparant aquesta conversa, que estàs encantat amb, de la manera que han abordat, amb l'entusiasme que han abordat aquesta exposició des del Museu Marítim de Barcelona.
Sí, és sorprenent perquè a nivell de població la gent creu que el Museu Marítim és el mar, però el mar sempre l'imagina del nivell d'aigua amunt, de les aventures, d'anar lluny, però sota aigua dona la sensació que és un grup de friquis que fan el tema submarí. I el museu, que ha entès molt bé aquest rol, s'hi ha abocat, però jo diria el 150%, i aquí serà el resultat. Jo no vull adelantar més coses que les que tu em tiris de la llengua.
Beneïts friquis, que diuen, eh? Que sota l'aigua, qui no ho ha vist, això que es perd. I nosaltres, una mica dins d'aquest espai de ràdio, el que fem és engrescar tothom, doncs, que faci el pas i que es faci submarinista. De quina manera heu vertebrat aquesta exposició a través d'aquestes col·leccions, començant per la teva, Andreu?
Mira, la idea ha sigut fer un recorregut històric en el temps. Jo tinc que dir que la meva col·lecció és una col·lecció de l'era pre-vídeo i pre-digital. És a dir, jo la meva col·lecció està limitada a càmeres, tant de cinema com de fotografia, que utilitzen rotllo del rodet de pel·lícula, per tant, amb suport de pel·lícula. Això vol dir que hem vertebrat de forma que només entrar tindràs una espècie com el que diem l'imaginari, que és allò que la gent es pensava abans que aparegués la imatge submarina com a tal, no el dibuix, sinó la imatge obtinguda químicament, quines eren les pors, els fantasmes, els terrors. Després passem a una primera etapa on s'hi juga amb els descobriments d'aquella època, des de l'any 1830-39, quan comença a aparèixer la fotografia, i a partir d'aquí entrem ja de ple a el que és la fotografia submarina. Jo us diria que, per sorpresa, suposo que per la majoria de vosaltres, la fotografia submarina comença al 1856.
Sí,
és a dir, una data que ningú es creu, però és així i hi ha proves. Ara arriben fins a un senyor que es deia Louis Boutin, era catedràtic de la Sorbona a París, i aquest senyor el 1893, en un lloc tan proper a nosaltres com és Banyuls-sur-Mer, agafa i fa les primeres fotografies, dissenya els seus equips, fins a quatre models diferents, dissenya flaixos submarins, i l'any 1900, si repeteixo, 1900, fa el primer tractat de la història sobre fotografia submarina. Clar, això ens porta a anar fent una evolució en el temps, i a partir d'aquí ja comencen a entrar totes les cadències de tota la gent que són els pioners, els divulgadors, ja ve la massificació, ve l'entrada del vídeo, ve l'entrada del món digital, que això, evidentment, representa un canvi brutal, només perquè si en siguem conscients, que jo sé que molta gent ja dirà, home, clar, però m'agradaria recordar, les primeres càmeres, i això fins l'any 53-54, utilitzaven un rodet de 12 imatges. I tu baixaves amb una càmera una immersió amb 12 possibilitats de tirar una imatge. Amb l'error que podia haver-hi i que igual les havies gastat i venia després la peça important, no? I en canvi avui en dia baixes amb una càmera i pots fer 1.000, 2.000 fotografies.
Clar, diuen molts que s'ha perdut una mica el romanticisme, en aquest sentit.
Sí, sí. Jo diria que sí, perquè és, primera, el número, que això ja poses a metralladora, sí. Després tries i et quedes amb les bones. Segona, el concepte del risc. M'ha quedat bé? No m'ha quedat bé. Avui ho mires. Clar. Sota l'aigua pots veure si ha quedat bé. Sí, pots repetir les vegades que faci falta.
En fi, té els seus avantatges i efectivament, doncs, per molts apassionats de la fotografia submarina, que aquest component romàntic s'ha perdut. En qualsevol dels casos, és una passejada per la que representa, doncs, aquesta història vinculada amb les càmeres submarines. Unes col·leccions, de veritat, no us ho perdeu, perquè realment val la pena que hi assistiu. Teniu molt de temps, a partir d'aquest 23 d'octubre i fins al 12 d'abril podrem gaudir d'aquesta exposició en el Museu Marítim de Barcelona, amb exposicions, amb col·leccions de l'Andreu Clarós, amb el que estem parlant. També he de destacar la del Quique Dauner, que també té unes quantes càmeres i uns quants equips de submarinisme d'anys, molts anys enrere. I altres col·leccions, no? Ens parlava la Sílvia de material inèdit del Hans Haas, per exemple.
Sí. Aviam, al moment d'organitzar l'exposició vam veure que no s'havia fet mai al món una exposició amb aquestes circumstàncies, amb aquest volum, amb aquesta possibilitat de fer-ho. Llavors va ser quan vam decidir que tenia que ser internacional i que no ens podíem quedar. Aviam, entre l'Enrique Dauner i jo en tenim... Jo en tinc més de 700 càmeres, el qual vol dir, submarines totes, el qual vol dir que podia omplir tot el museu, l'exposició. Finalment, hem sacrificat moltes, jo crec que són al voltant de 100 poques peces entre fotografia i textos i llibres que aporto, però donàvem entrada al que ens portaven des d'Alemanya, que són equips del Hans Haas. Igual, hem contactat amb el col·leccionista més important d'Europa, és un italià, que té pòsters, anuncis, gravats del món submarí, i els hem utilitzat també. I després, amb un petit museu que està a la vora d'entre Marsella i Toulon, es diu Sanary-sur-Mer, el Museu d'Imas, on hi ha una bona col·lecció de càmeres dels pioners de la postguerra de la Segona Guerra Mundial, perquè sabeu que en aquell moment a França va ser el lloc que potser més fort va tirar durant una dècada sobre el món submarí. I llavors hem aconseguit aquestes del Museu de Sanary, de l'Aquasur de Düsseldorf, amb les càmeres de Hans Haas, a l'Italià, i evidentment l'aportació nacional. Creiem que tot això fa una bona difusió, una bona presentació, i sobretot que enriqueix molt a l'hora que fem homenatge a aquests grans pioners que ens han precedit a la història de la imatge submarina.
Efectivament. Hem de dir, en fi, hi ha moltes coses vinculades amb aquesta exposició. Deixem que digui que també del 17 al 24 de novembre es posa en marxa el Barcelona Underwater Festival. En fi, una trobada encara més intensa, que aquí sí que la cosa s'intensifica en el sentit de que hi haurà moltes trobades, homenatges, en fi, una mica de tot,
Correcte. Jo, si anem bé de temps, Miquel, deixa'm que et faci una petita sinopsis del que passarà d'aquests dies 17 al 24.
Vinga, ràpidament.
Concretament, és el 15 i 16 de novembre, que és un cap de setmana, hi haurà, amb l'Efectes, un curs de fotografia subaquàtica amb apnea, que ho portarà la Susi Navarro. El dilluns, dia 17, un taller de fotografia subaquàtica que el dirigeix l'Enrique Dauner, amb el Francisco Candela, Jordi Chías, el Pedro López Alegret, Carles Villoc i Carles Virgili. L'endemà, el dimarts 18, hi ha un taller sobre fotografia en 3D dirigit pel Paco Fraile i amb el Carles Monet, i després un d'arqueologia subaquàtica en 3D. El dimecres fem un mega taller de cinema i vídeo subaquàtic dirigit pel Josep Maria Castellví i el Marc Ubells, que hi participen, o almenys de moment ens han confirmat la seva participació, en Leandro Blanco, Cristian Petrón i el Carles Virgili. Sí. Després, el divendres, fem la gran trobada internacional de càmeres vintage dedicades en el Hans Haas, a les càmeres primeres d'en Hans Haas, fins que va arribar a la Rolly Marine. Per això contem especialistes de tot el món que vindran, però hi ha una persona que a mi m'agrada moltíssim i que aquest matí he estat parlant a Alemanya amb la persona que el porta, és en Kurt Schaffer, que és l'home a la sombra, és l'enginyer que va dissenyar les càmeres d'en Hans Haas. Ningú el coneix, ningú s'ha recordat d'ell. I aquest home, que ara té 92 anys, vindrà a Barcelona, porta algunes de les seves càmeres que tenia, que guarda celosament, per ensenyar-les, i aprofitarem per fer-li al Hans Haas i amb ell, aquest divendres 21 de novembre, un homenatge a l'acabar la sessió de totes les càmeres. I el dia 22, dissabte, fem en l'Aquari, es farà un homenatge en el Louis Vuitton, de forma que es farà una conferència, s'explicarà qui era Louis Vuitton, quines càmeres va fer, tot, i a l'acabar baixarem un bus amb casc i amb peus de plom, el bus clàssic, baixarà dintre del tanc gran dels taurons, a l'Aquari, portarà una rèplica de la càmera que va dissenyar el Louis Vuitton i un flash, i podrà mostrar a tota la gent que estigui allà congregada com ho feia aquestes primeres fotografies. El dissabte fem també, el dissabte 22 i el diumenge, un festival d'imatge en el qual hi haurà exposició de fotografies submarines i de vídeos. Hem de dir que com a primera edició no podem dir festival pròpiament perquè no hi ha concurs, sinó que farem una mostra on hi participa moltíssima gent, tant dels veterans, perquè el mateix Cristian Petrón aportarà pel·lícules d'ell, Leandro Blanco i d'altres, i entrem en una cosa que li diem les noves promeses de la imatge submarina. Creiem que hem de potenciar, està molt bé que mirem enrere, que lluem el passat, però hem de mirar cap endavant i al futur, si no ens durarà dos dies això. I després, el dilluns, dimarts, dimecres i dijous, dies 21, 22, 23 i 24 de novembre, fem el que es diu les conferències del Fòrum Submarí de Barcelona, on es parla de diferents temes, des de l'arqueologia submarina, passant per els recursos pesquers, els plàstics al mar, la protecció del mar, les meduses, perquè hi ha proliferació, taurons, posidònia... Hi ha tota una sèrie de coses.
Del 17 al 24,
Del
17 al 24.
Del 17 al 24. Però deixa'm que et comenti una cosa que me l'he saltada, i és que fem un cicle de conferències, o de conferències, de petits homenatges en els pioners de la fotografia subaquàtica, que és el cicle sobre pioners de fotografia subaquàtica, que el dia 29 d'octubre, és a dir, 6 dies després de la inauguració de l'exposició...
És l'Eduard
Ametlla. Correcte. Després ve el dia 21 Hans Haas i Kurt Schaffer, el 22 és Louis Vuitton, el 17 de desembre ho fem al CRIS, el nostre centre de recuperació i investigacions subaquàtiques. El 14 de gener 2015, el doctor Adler, un alemany que estava a Lloret de Mar, que va ser el primer que va fer una pel·lícula el 1945, una pel·lícula submarina que té la seva gràcia, que també la passarem. L'11 de febrer està dedicat als altres pioners i impulsors de la imatge, l'Albert Galopa, Miquel Sans, Amadeu Marín, Toni Romero, Pitu Casals... És a dir, molta gent dels que potser no han sonat tant, però que han sigut tant o més importants que els que avui en dia tots coneixem.
Són moltíssimes coses les que tenim previstes parlar, Realment, doncs, seran uns mesos molt intensos, des d'aquest 23 d'octubre i fins al 12 d'abril. Hem d'acabar, Andreu, tindrem altres ocasions per parlar del tema, per parlar d'aquests homenatges, especialment doncs, aquest homenatge en el nostre bon amic Eduard Ametlla, que ens fa especial il·lusió, per tot el que representa en aquest sector del submarinisme i sobretot per l'amistat que ens uneix, no només a nosaltres, sinó jo crec que a tot el sector del submarinisme amb aquesta bellíssima persona, sobretot bellíssima persona. Andreu Clarós, doctor, gràcies per ser amb nosaltres. Avui ens hem quedat sense temps, però de veritat que tindrem altres ocasions per parlar i per profunditzar més en temes que són molt interessants.
Quan vulgueu, ja veieu que hi ha material
per
parlar, però sobretot perquè el públic hi pugui assistir.
I tant que sí. Una abraçada molt forta i gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, de seguida parlem de més temes. Avui no us ho perdeu, en uns instants el saludem. El Josep Pascual, jo diria que és quasi un científic, és un observador del temps, de les Illes Medes, del mar, de la temperatura, de l'aigua, de la salinitat, de la visibilitat. No us ho perdeu, de seguida en parlem.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea.
Més informació al 972 87 03 61. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sotra!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. ¡Mucho buceo! Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica a l'espera del canvi de temps que esperem de cara demà diumenge. Avui, nuvolositat variable a tot Catalunya, més clarianes que no pas ahir, però en canvi aquesta tarda cap a les comarques del Pirineu algun ruixet de caràcter dispers molt poc important. Les temperatures avui baixen una mica respecte a les d'ahir, però encara un ambient molt suau i agradable al centre del dia. Pel que fa a la situació marítima, marejol, vents del nord-est a la costa nord aquest matí, però de cara a la tarda s'imposarà al sud-est a gairebé tota la costa catalana. Pel que fa a la situació marítima, sobretot pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, hem de dir que aquesta es troba situada al voltant dels 21 graus a la costa brava i està al voltant dels 22-23 entre la costa central i també la costa daurada. Anunciar que la setmana que ve baixen més les temperatures i aquestes a poc s'aniran normalitzant.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un dia més, no sé què em passa, la pluja cau, mullant les distàncies i el món. Mira'm ulls de cert. La por que se'n va.
Molt bé, doncs aquí continuem a tota costa. Seguim endavant fins les 11 en punt del matí. Acabem d'escoltar la previsió meteorològica del nostre company, del Jordi Miralles. I precisament de meteorologia volem seguir parlant, eh? Volem seguir parlant de la realitat ara mateix que es pot traduir meteorològicament parlant i sobretot una informació que va molt adreçada als submarinistes, eh? Que ara, molt probablement, molts de vosaltres, doncs ja aneu patint les temperatures de l'aigua del mar, que a poc van baixant. Dic poc a poc perquè està anormalment elevada la temperatura de l'aigua del mar, eh? Avui volem parlar del perquè d'aquesta temperatura relativament alta per les èpoques de l'any en les que estem i de quina manera pot afectar el temps meteorològic. I avui volem parlar amb una persona certament molt interessant que ens donarà dades molt precises de tots aquests temes. És el Josep Pasqual. Ell es defineix com observador meteorològic de l'Estartit, però segons meteoròlegs, sens dubte és una persona que ens pot donar unes dades molt, però molt, però molt precises del perquè d'una sèrie de circumstàncies. Josep Pasqual, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. A tu t'apassiona això del temps i de les temperatures? Portes molts anys, ja dedicant-te?
Sí, sí. De fet, com que els meus pares i família, diguéssim, eren pescadors, Jo de petit ja sentia parlar del temps que havia de fer per anar a treure la xarxa, per anar als plangres, per anar a pescar, doncs, en definitiva.
Mm-hmm. Home, que jo sempre he dit que els pescadors són com meteoròlegs, perquè donen una mirada al cel i saben perfectament si farà vent, si plourà, si farà sol, si... de tot, eh?
Bé, ara avui dia, diguéssim, això ja està superat amb els ordinadors i els aparells, doncs, que fan previsions amb poc temps i molt encertades, no? Però només fa 50 anys endarrere segurament els pescadors i els pastors i els pagesos eren els que hi entenien més del temps. Mm-hmm.
Bé, avui volem parlar de, efectivament, molts temes, amb el Josep Pasqual, però un d'ells és la temperatura de l'aigua del mar. Certament, doncs, sempre doncs, es medeix aquesta temperatura de l'aigua del mar amb un punt absolutament neuràlgic, com són les Illes Medes, l'Estartit, una zona en la que ningú se li escapa doncs, que el volum subaquàtic és certament molt important. No? I parlant d'aquesta temperatura de l'aigua del mar, aquesta setmana ens enviava dades el Josep Pasqual, que es trobava a mig metre de profunditat, aproximadament, a 21 graus, una miqueta més, i a 50 metres de profunditat, a 50 metres de profunditat de fondària, es trobava també a 21 graus. Per què està tan calenta l'aigua, Josep?
Bé, això és una cosa molt complexa. De fet, no sóc jo sol que observa la temperatura aquí a Catalunya. Hi ha doncs, companys aficionats que també l'observen, si no recordo malament, a la costa de Tarragona, també a Barcelona, a Blanes, i també des de l'Institut de Ciències del Mar i des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes fan observacions sobre això. Però referint-me a la pregunta que me fas, doncs és molt complexa, diguéssim, el moviment. O sigui, no es tracta d'una temperatura a vegades puntual, sinó que com que el mar està en continu moviment, doncs hi ha corrents marines que van cap al nord i cap al sud i això afecten amb la temperatura. En el cas concret d'aquest any, probablement el que ha passat és que hem tingut un setembre amb temperatures ambientals molt suaus i a més en aquí aquesta zona doncs hem tingut, no hem tingut tramuntanes, per tant, que és un dels factors que fa que la temperatura baixi, no només pel vent en si, que a vegades doncs, ja comença a ser fred, sinó també per l'evaporació que provoca i que roba calor en el mar, i també, sobretot, amb el moviment, amb l'onatge, que fa que es barregin les capes superficials amb les de nivells inferiors.
Però és curiós, no?, perquè probablement aquest mes d'octubre, que ara estem, la temperatura de l'aigua està per sobre de la temperatura de l'any passat, no? Vull dir amb això, ha estat un mes de, sobretot agost, juliol i agost, però agost una mica irregular, meteorològicament parlant, ha plogut molt, no?, a la costa catalana. Això de quina manera pot haver influït en aquesta temperatura? Perquè tirant de la lògica seria la inversa, no?
Exactament. Durant els mesos de juliol i agost, concretament aquí a l'Estartit, no tinc cap estiu que en aquests dos mesos s'hagi recollit tanta pluja com en el d'aquest any. Uh-huh. Però un altre dels efectes que ha passat, i això s'està notant ja des de fa uns anys, és que durant els estius hi ha més núvols. L'augment de la nuvolositat el que fa és que priva que el sol cada cop més hores doncs, arribin al mar i, per tant, que l'escalfi. I és cert que hem tingut una temperatura del mar aquest estiu que no ha estat molt baixa, però que sí que no ha arribat a nivells d'altres anys. Però el setembre, com que sí que ha millorat el temps i les temperatures s'han mantingut altes, doncs ha fet que aquesta temperatura, que el mes de juliol, agost, podria ser un pèl baixa per les dates, doncs ara no hagi canviat massa i, per tant, que sigui ben bé 2 graus per sobre la mitjana. I això és una quantitat o un valor força important perquè el mar acostuma a no desviar-se massa dels seus valors mitjans.
Què pot traduir-se, no, això, a curt termini? Vull dir amb això, home, evidentment sense alarmar, no? Però ara estem en mesos, setembre, octubre, no? A l'octubre normalment és quan hi ha els aiguats, quan hi ha les pluges fortes de la tardor. Diuen algunes teories doncs, que aquestes pluges realment importants, fortes, es poden traduir també i poden ser conseqüència precisament d'aquesta anormal temperatura de l'aigua del mar.
Bé, certament això és un dels factors que influeix. Però no només depèn, diguéssim, de la temperatura del mar, sinó que depèn de les circumstàncies atmosfèriques. És a dir, si amb nivells atmosfèrics arriba una massa embalsada, doncs més freda, el que passa és que el mar calent escalfa la seva capa d'aire en contacte amb ell, aquesta massa d'aire més calenta i humida, perquè està sobre el mar, doncs el que fa és té tendència a ascendir i l'aire fred de dalt baixa, i això doncs origina aquests potents núvols, a vegades, de tempesta, i doncs això acostuma, com dius, a passar a la tardor, perquè, diguéssim, estadísticament, concretament aquí a l'Estartit, doncs la temperatura o la pluja total de mitjana, la més alta, cauen al mes d'octubre, però en canvi és el mes d'abril el que acostuma a tenir més hores de pluja. Per tant, vol dir que la primavera, la pluja que cau, és diguéssim, molt beneficiosa, i en canvi la pluja que cau a la tardor és més destructiva perquè cau en menys temps.
I amb més intensitat, efectivament. Exactament. Estem parlant amb el Josep Pascual, és observador meteorològic de l'Estartit, d'aquesta zona de les Illes Medes. Home, segurament tots vosaltres direu, segur que és submarinista. Doncs no. Per contra, Josep, tu no ets submarinista, ens deies doncs, que aquestes medicions, aquestes mesures, doncs, les obtens, doncs, evidentment, mitjançant la tecnologia doncs, de termòmetres espacials, no?
Exactament. Diguéssim, de fet, és rar que aquí doncs, que tenim les Illes Medes i que és, com sabem, doncs, un parc natural
sí, sí.
conjuntament amb el Montgrí i el Baix Ter, doncs, que no sigui submarinista, però és que el dia encara té 24 hores i, per tant, no hi ha temps per tot. I jo crec que és interessant, o trobo més interessant dedicar temps a fer aquestes observacions que no pas, diguéssim, a dedicar temps a fer inversions sota el mar, que veig que la gent li agrada molt, no?
Mm-hmm. Bueno, mai és tard, que diuen? Mai és tard, Josep.
Sí, sí, el millor com m'ajudi, Billy, doncs ho faig.
Mai és tard. Crec que portes des del 73, no?, fent aquestes medicions?
Sí, doncs des de l'any 73 els faig de manera regular. Me sembla que des de llavors només hi ha un mes que no tinc dades, ara no recordo per quina causa, de temperatura. Sí que en tinc en superfície perquè els vaig mirar des de la costa, però la resta doncs, tinc de mitjana una observació setmanal entre la superfície dels 80 metres i, com deies, doncs, amb uns termòmetres especials que em varen, diguéssim, deixar a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, i també des de fa uns anys doncs, disposo d'una sonda automàtica, un CTD, doncs, que mesura a més de la temperatura doncs, la salinitat, la velocitat del sol, la turbidesa de l'aigua, en fi, diferents paràmetres. El que passa és que aquests aparells electrònics a vegades s'espatllen i tinc de tornar als orígens.
Anem a parlar, efectivament, d'aquests dos termes que acabes de parlar, aquests dos vectors. La salinitat i la turbidesa de l'aigua. La primera d'elles diuen que pot influir en l'aparició de diferents espècies marines, no? Parlen diferents teories de que l'aigua del mar, la salinitat de l'aigua del mar, influeix en la presència o no de les meduses. No sé si això t'ha coincidit amb aquestes medicions.
Bé, jo no sóc expert en biologia marina. Només el que puc dir és que el Mediterrani doncs, té un 2 per mil més de sal que l'Atlàntic, i això fa doncs, que l'aigua del Mediterrani sigui més pesada. I el ser més pesada doncs, el que fa és que s'enfonsa cap a nivells inferiors i crea uns corrents marins que, per exemple, en el cas de l'estret de Gibraltar, és com una mena de cascada de l'aigua del Mediterrani en nivells baixos que es desplaça cap a l'Atlàntic i, en canvi, en superfície n'entra de l'Atlàntic de menys salada perquè en realitat el Mediterrani és un mar deficitari en pluges, és a dir, el que plou el Mediterrani mateix i tota la conca, tots els rius de la conca, el que passa és que és inferior a l'evaporació que hi ha. I això, doncs, fa que el Mediterrani sigui deficitari amb aigua, i per això cada vegada que entra aigua de l'Atlàntic, doncs s'acumula més sal, perquè la sal sí que no s'evapora.
Els submarinistes, Josep, tenim especial obsessió amb la visibilitat de l'aigua. Aquí al Mediterrani, doncs, hi ha unes visibilitats molt diferents, per exemple, amb el Carib, no? En aquesta zona del Carib. Per què es tradueix aquesta grandíssima diferència?
Jo només puc opinar pel que passa aquí, que és semblant, o seria semblant, el que passa al Golf de Roses, i és que aquí, com sabem, doncs, ens arriba el Ter, sí. I el Ter, doncs, històricament, sobretot quan no hi havia els pantans, doncs, durant les riuades portava molt de sediments.
Matèria orgànica, sí.
Doncs això, els rius de muntanya, tots sabem que com que tenen molta pendent, doncs el que porten són pedretes, són còdols, però a mesura que baixen en llocs més planers, acaben portant doncs una sorra molt i molt fina, tan fina que és el límit del llot. Després, doncs això que arriba amb el riu, com veiem aquella aigua de color terrós, doncs això es va dipositant al fons marí. I quan hi ha temporal de mar o onatge, doncs remou aquests sediments i fa que l'aigua doncs, no tingui tanta transparència. I això es nota, per exemple, quan passen uns dies que no hi ha gaire onatge, doncs l'aigua és molt i molt més transparent.
Bé, en qualsevol cas, nosaltres avui ens volíem acostar en aquesta realitat, a les temperatures de l'aigua, a la salinitat, a la turbidesa de l'aigua i, sobretot, centrar-nos en aquest punt neuràlgic de les Illes Medes, de l'Estartit, que és el que domina el Josep Pasqual. L'està estudiant des de 1973, medint absolutament cada dia doncs, tots aquests factors, perquè això és una dedicació absoluta, no, Josep, la que deus tenir per medir doncs, tots aquests factors meteorològics dels que hem parlat?
No, més que res, primer aclarir que no és cada dia. Si fos cada dia no hauríem pogut fer aquesta entrevista.
Uh-huh. Ah, això és...
Perquè ja algun temporal me s'hauria endut per allà. I més que res, doncs, sí que tinc ajudes, concretament des de l'Institut de Ciències del Mar i des del Parc Natural del Montgrí, però, diguéssim, és una feina, podríem dir, més d'aficionat que de professional.
Quina és la temperatura més baixa de l'aigua del mar que has pogut mesurar aquí en aquesta zona de les Illes Medes? No sé si la recordes.
Sí, en nombre rodó sí? Seria 11 graus.
11 graus, 11 sí. Graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Frasqueta, frasqueta.
Sí, sí.
En qualsevol cas...
La més alta, 26.
26 graus, la més alta. Home.
És a dir, que amb aquests 40 anys, doncs, només s'ha bellugat 15 graus la temperatura. Pensem que la temperatura de l'aire es pot moure en un sol dia més que això.
I tant que sí. Bé, ara mateix està a 21 graus les mesures doncs d'aquesta setmana, que estem ja a punt de tancar, 21 graus, per tant encara és una temperatura molt agradable per la pràctica del submarinisme. Avui ens hem volgut preguntar per què d'aquesta temperatura anormalment alta i de quina manera pot influir en l'estat del temps en línies generals. I ens ho ha explicat amb molta precisió el Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit. Josep, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
Igualment, molt
gràcies,
bon dia a tots.
I molt bon dia.
A tota costa.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí ho deixem. Posem el punt i final en aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, encara continuem dues hores fins a 1 en punt de la tarda amb una nova entrega de Trotamundos, gastronomia, turisme, enologia, en aquesta sintonia, en el matinal de Ràdio Estel. Tornem de seguida. Fins ara.
Són les 11 del matí.